Ripollet Ràdio 91.3 Ripollet Ràdio.
Des de les raquetes que van fer servir aquells jugadors de tennis anglesos per jugar a sobre d'una taula de billar mentre plovia perquè no podien jugar a fora a la pista, fins als nostres dies, el material amb el que es practica el tennis de taula ha sofert una evolució espectacular. Els nous materials i la tecnologia ha propiciat un nivell de sofisticació molt alt, sobretot pel que fa a la pala de cada jugador, ja que, tot cercant l'adaptació a la més mínima especificitat física i de joc, les diferents marques creen contínuament nous models i versions que ofereixen un nombre de combinacions tan gran que podríem dir que hi ha pocs jugadors que juguin exactament amb la mateixa pala. Aquesta tendència, que es produeix pràcticament en tots els esports, ens fa reflexionar sobre fins a quin punt el material esportiu no ha passat de ser una ajuda per a la millora de l'esportista a ser un condicionant per a la seva evolució i fins i tot si no li pot treure autenticitat a la pràctica esportiva. En aquest sentit, darrerament estan proliferant les competicions vintage, que tenen l'al·licient d'utilitzar materials i normatives amb les que es competia fa molts anys. Nostàlgia, autenticitat, tornar als orígens, no ho sé. Al cap i a la fi, parlem de tenis taula. Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del tenis taula a la nostra vila. És dimarts 19 de gener de 2016, són les 7 i 7 minuts de la tarda i comencem l'edició número 29 de Parlem de Tenis Taula en aquesta ja quarta temporada a Ripollet Ràdio. Avui, al Parlem de Tenis Taula, sabrem com han reprès les lligues els equips del Club Tenis Taula Ripollet després dels Nadals, com han anat alguns tornejos importants que s'han fet durant aquestes festes i parlarem amb algú que en sap molt de material de tenis taula. Si esteu preparats, parlem de tenis taula.
L'actualitat del Club Tenis Taula Ripollet.
Bé, avui estarem amb vosaltres, en Ramon Argenter, en Josep Cucurella, encara que sigui la distància, i el que us parla, Romà López. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Bé, Ramon, ja han tornat a arrencar les lligues després del període nadalenc i sembla que els equips del Club Tenis Taula Ripollet segueixen, quasi en la majoria de casos, amb la mateixa inèrcia positiva.
És que no es pot dir que hagi començat, sinó que no han parat. No han parat perquè inclús mentre altres estàvem preparant les cartes dels Reis, el dia 2 i 3 el Ripollet tenia competició.
Bé, ara
més tard en pararem, però vull dir que venir no s'ha parat, s'ha anat continuant.
La veritat és que hi ha hagut jugadors que pràcticament han tingut vacances, no?
No.
Molt bé, doncs si ho trobeu bé, doncs començarem a fer una repassada de les lligues estatals, que sabeu que tenim tres equips, i comencem pels nois de divisió d'honor masculina. Com ho tenim, aquest equip?
Malament. S'ha de ser clar, malament, estem en el lloc 8è i es va dir que a començar la temporada que aquest equip no lluitava per, de cara a aconseguir l'ascensió, de cara a tenir la permanència. No passa que es va començar amb unes quantes victòries seguides que la gent ja pensava que quedarem líders, i es van posar líders, no? I ara ve la part de, podríem dir, la part dura de la competició, però jo crec que guanyant 3 partits més i si es comencés a guanyar ja aquest dissabte al Calella, que juguen contra el Calella, doncs jo crec que el Ripollet mantindria la posició de la divisió d'honor. En aquest moment, la divisió d'honor doncs, ocupa el 8è lloc de 12 equips, i n'ha guanyat 4 i n'ha perdut 7. Però hem de comptar que, per exemple, dominen aquesta competició els equips de Galícia.
Molt bé. I anem a les noies de l'autoescola Tachapol Ripollet, de primera divisió femenina, que des de que van parlar no han tornat a jugar, perquè sabeu que ho fan per concentració una vegada al mes, i és aquest proper dissabte 23 de gener doncs que hi ha una altra important fase.
A falta de 7 partits, ja fa dies que estic dient que només guanyar-ne el que esperem guanyar, que és el Balaguer, pràcticament, com a mínim, tindrien la segona posició assegurada. Comptant que falten jugar molts partits.
Clar, clar.
Però estem guanyant la segona volta i en els altres partits, fora dels ganxets, els han apallissat. O sigui, han guanyat 6-0, 6-0 i 5-1. Vull dir que és molt diferent de dir, oi, 4-3. En guany 4-3, pot quedar a favor d'un, a favor de l'altre. Quan és un 6-0, si no guanyes per 6-1, 5-1, guanyes per 0, guanyes per 4-2, però guanyes el partit, no? I en aquests moments anem co-líders perquè portem més coeficient a favor i menys punts en contra que el líder, bueno, que l'empatat, que és l'únic partit que han perdut, que és la Canxets de Reus, un equip superveterà perquè porta jugadores que jugaven amb l'equip abans, inclús, de l'Elisabet Arnau, a la superdivisió.
Bueno, i tenen una jugadora russa.
I una jugadora russa. I nosaltres estem jugant amb tres jugadores infantils. I anem empatats amb el Canxets, al mateix lloc, i hem de dir que doncs, han guanyat 6 partits i n'hem perdut un, que es va perdre 4 precisament amb els ganxets.
Molt bé, i un altre equip que va començar perdent, però que des d'aleshores ja no ha tornat a perdre, des del primer partit de la Lliga, són els nois de tercera divisió masculina, que la veritat és que encaren molt bé aquesta segona volta.
Doncs mira, líders de 12 equips, amb 9 victòries i una sola derrota.
Bé, aquí l'objectiu està clar de que si es pot jugar a la fase d'ascens, que creiem que sí, i aconseguir l'ascens, doncs seria molt bo per allò que diem sempre de tenir tota l'escala de categories.
Faltaria una escala de la Primera Nacional, sempre i quan el Divisió d'Honor no baixés a Primera Nacional. Faltaria l'escala d'aquest equip pujaria a Segona Nacional, es faltaria l'escala doncs, del Primera Nacional, no?
Molt bé.
Que preferim que falti. Perquè si falta vol dir que el Divisió d'Honor ha aguantat la categoria.
Exacte. Molt bé, aleshores anem a les lligues provincials, que també doncs, tenim uns quants equips que estan en molt bona posició per poder jugar a les fases d'ascens. Evidentment queda tota la segona volta, però ho encaren molt bé. Comencem pels de preferent, que estan en el tercer lloc de la classificació.
12 equips, tercers, 9 guanyats, 3 de perduts.
Molt bé, i en la segona categoria sènior, provincial, tenim dos equips, l'equip A i l'equip B. Com van aquests dos equips?
Doncs líder, 12 equips, 12 partits guanyats, 0 perduts.
Això és l'A.
A l'A.
I el B?
I el B, segon, de 12 equips, de guanyats, 2 de perduts.
O sigui que ens podríem trobar, si les coses continuessin així, doncs d'alguna manera que tots dos equips tinguessin possibilitats, si més no, de jugar els puestos dels jocs d'ascens.
Per pujar a primera categoria.
Bé, i a la tercera provincial sènior també tenim dos equips. Aquest sí que hi ha amb una mica més de diferències en quant a la classificació. També és cert, com hem dit moltes vegades, que perquè els objectius pels jugadors que juguen i per l'objectiu del club amb aquests equips és diferent, no? Com tenim l'equip de tercera?
L'equip A, doncs, és segon a la Lliga, de 10 equips, 8 de guanyats, 2 de perduts. I mentre que el tercer, la tercera categoria, l'equip B, 8è lloc, de 10 equips, amb 4 guanyats, 6 de perduts.
Molt bé, i ja per acabar aquesta revisió de les lligues provincials, tenim els dos equips de veterans.
Veterans, que tenim tots els militants en la tercera categoria, l'equip A és quart de classificat de 8 equips, 5 de guanyar, 6 de perduts, i l'equip B ocupa el 6è lloc de 8 equips, 3 de guanyar, 8 de perduts.
A Ripollet Ràdio parlem de tenis taula.
Bé, i una vegada hem fet una repassada a les lligues, durant, com bé deies, durant aquestes època nadalenca, doncs hi ha hagut competició i competició, d'alguna manera, en alguns casos, important. Aleshores, es van disputar el 19 i 20 de desembre, tot just després d'haver fet l'última edició del nostre programa, el Campionat de Catalunya B, que des de fa uns anys es celebra per donar opció a diferents jugadors i diferents equips a poder classificar-se cap al Campionat de Catalunya absolut, diguem-ne A. Aquí també vam tenir representació del Club Tenis Taula Ripollet i bueno, vam obtenir doncs, algun resultat destacat.
I per exemple, bronze per equips del Club Tenis Taula Ripollet, que va quedar doncs, en aquest campionat absolut de Calella, doncs, també va quedar en la categoria individual masculí a la Pau Barcelona, va, que també va, es va, va quedar...
Va arribar a quarts, a quarts i es va classificar pel A.
A la categoria infantil, Mireia Peretó et vas a classificar també. A la campionat de dobles femení, Mireia Peretó, Marta Pérez, de l'Ateneu Poblenou, també es van classificar.
Bueno, i aquí s'ha de dir que a l'individual femení i en el dobles femení la Mireia Peretó va ser campiona.
Sí.
Va obtenir la medalla d'or.
Sí, sí, sí.
Amb aquests resultats, doncs, són jugadors i equips que s'afegeixen al Campionat de Catalunya Absolut A amb els que ja tenim classificats per rànquing o per categoria. Per exemple, els nois i les noies de primera divisió i els nois de divisió d'honor ja tenen plaça assegurada per disputar-ho. Aleshores, un dels tornejos que d'alguna manera va marcar el que deies, no?, la preparació de la Carta als Reis, doncs va ser el top català d'edats, on recordem que es classifiquen els 8 primers de cada categoria, del rànquing català en cadascuna de les categories. I aquí vam tenir doncs molt bons resultats.
Sí, perquè si mirem el Marc Miró, doncs va quedar primer. Marc Miró va quedar primer. Hem de dir que hi van els 8 primers de cada categoria i el Marc Miró va quedar campió de, doncs, imbatut. No va perdre cap partit. Uh-huh. O sigui, va guanyar tots els partits, quedant campió.
Aquí hi ha una salvetat també que diferència aquesta competició d'altres, i és que tots vuit s'enfronten tots contra tots.
Sí, 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 són lliguetes que juguen a 8 contra 8. El cas de la Miriam Parente, uh-huh, debutava en el top català Benjamí, va anar com a vuitena classificada i va quedar cinquena. Uh-huh. Perdent, dos partits amb avantatges per 3-2, 3-2, amb la que va quedar, amb l'Anna Puig Moler, que va quedar quarta, i perdent 2-3 també amb la Marina Bueno, que va quedar segona. Uh-huh. O sigui que anava com a última de la Lliga, com a última del top, i va ocupar la cinquena posició i hagués pogut quedar perfectament en la quarta posició.
Molt bé, i com va anar el tema infantils? Les noies infantils, podem dir que comencen a reeditar aquells podis totals del Club Tenista de la Ripollet que ja van fer quan eren alevines de segon any.
Sí, perquè hem de dir que l'infantil, doncs, el pòdium va estar ocupat per el Ripollet, no? Uh-huh. La primera posició per Lídia Rico, la segona posició per Mireia Pereto i la tercera posició per Aina Mogues, que són les tres jugadores que precisament jugaran aquesta setmana els tres equips que s'han de jugar a Balaguer.
Vale, a primera divisió. Molt bé.
L'Helena va quedar sisena posició i la Marina Palomo setena. I les primeres confrontacions, perquè no hi ha sis suspicàcies, doncs esclar, es van haver d'enfrontar el Ripollet, tots els Ripollets contra els Ripollets.
Bueno, cal dir que de les vuit classificades, cinc
són de Ripollet.
Són de Ripollet. O sigui, de les vuit primeres classificades infantils del rànquing català...
O sigui, de les
català,
vuit del rànquing català, no? Són de Ripollet,
n'hi ha
cinc de Ripollet, no? La primera, Ripollet, segona, Ripollet, tercera, Ripollet, la sisena, Ripollet, i la setena, Ripollet.
Molt bé, i després també va haver la plata de la Lídia Rico en la categoria juvenil.
A la categoria juvenil, que també hi havia doncs la Aina Mogues, la Lídia Rico, la Mireia Pereto i l'Elena Parente. La segona posició va ser per Lídia Rico, que va quedar segona, la quarta posició per Mireia Pereto, la cinquena posició per Aina Mogues i la setena posició per Elena Parente. I la guanyadora va ser la Clàudia Caimel del Vic. Que el seu pare havia sigut un gran jugador de la superdivisió de tenis taula.
Aquí, per tant, el resum és que vam aconseguir els nostres jugadors, doncs, dos medalles d'or, dos de plata i un bronze, que, bueno, doncs es poden considerar molt bons resultats per tots d'edat. I ja per acabar, aquesta...
Es queden, doncs, a l'Alevi, l'Alevi infantil, l'Alevi masculí, mm-hmm, que hi va participar l'Enric Barceló, que va quedar vuitè classificat, dintre els vuit primers. Uh-huh. A la categoria infantil masculí, el Bel Vilardell va quedar cinquè, també ja està dintre els vuit millors de la categoria infantil.
Uh-huh. Molt bé, i ja per acabar, doncs, aquesta revisió dels campionats i tornejos que s'han jugat doncs, durant aquest passat Nadal, doncs aquest ja una mica més proper a les dates d'avui en dia. El 9 de gener es va disputar a Barcelona, dintre del que és el circuit Promeses, però com a campionat de Barcelona, doncs es va disputar la fase del Promeses, però que diguem-ne que ja és classificatòria i denomina els campions de la província. Com va anar això?
Pues també es veien més que mallots de gent de Ripollet, perquè la campiona individual femení va ser la Mireia Peretó del Ripollet. La bronze infantil femení, Aina Mogues, en el campionat de dobles femenins, Marina Palomo i Noa Muñoz de la Vic, que formaven parella, doncs van ser els campionats, i també van tenir medalla de plata. I a la categoria femenina, Mireia Pereto i Aina Mogues van ser les subcampiones. En bronze, també en dobles femenins, Judit Gutiérrez i Marta Peñarando, sobretot la Marta Peñarando, amb una il·lusió, guanyava la seva primera trofeig.
Molt bé, aquest sempre fa molta il·lusió.
Sí, perquè és el primer trofeig que guanyes, que a vegades, jo els deia, l'important del trofeig no és que sigui gros, el que posa el títol, perquè si posa el títol campió del món, doncs aquell títol que ven damunt val. En canvi, poden donar un gros que posi Premi a la Desgràcia, no? I una copa com un Sant Pau. No, l'important és el que posa la gravació, no? I, esclar, van quedar, doncs, a la tercera posició, que la primera copa que guanyava com a nivell individual.
Cal dir que quan parlem dels trofeixos, jo almenys ho he anat veient al llarg d'aquests anys, han anat a menys els trofeixos. Vull dir, ara pot ser campió de Catalunya i tenir un trofeix que no aixeca més de 10 centímetres.
No, o donar-te un diploma.
Exacte. Bueno, en els campionats d'Espanya.
Quasi d'Espanya, que jo ho trobo ridícul. Ho he dit sempre, ho he criticat sempre. No sé aquest any si serà igual. Però fa dones seguis que s'ha fet tanta que era, per mi la Federació Espanyola la va pifiar durant aquests trofeus. A més, un pavelló que és monstruós, amb una cosa que és de plàstic transparent, de vidre, que està a les rades, no veuen que aixequen els braços, però no veuen que aixequen, perquè posen el pòdium a Màlaga i el camp està a Antequina. Jo crec que haurien de variar, encara que posen blanc, mentre que la blanc, però almenys que es veiés, que aixequen els braços i no es veu que aixequen.
Home, fa uns anys la veritat és que els trofeixos eren més macos sí. I feien més...
Ara, que és clar, que hi ha moltes categories, perquè clar, hi ha Benjamín, Alevín, infantils, discapacitats, dobles, individuals, per equips, tot masculí i femení, és un munt de trofeus. Sí.
I els nois en aquest campionat de Barcelona com van anar?
Els nois, doncs fluixets, a part, bueno, fluixets alguns, a la campionat de dobles, doncs l'Enric Balsona i David Roca van quedar a la segona posició, mentre que en bronze...
No, van quedar campions.
Van quedar campions, perdó. Mentre que aquí feien parella l'Enric Barceló i el David Roca.
D'Olesa.
D'Olesa de Montserrat, no? Perquè el doble... Que jo ja sempre he estat en contra d'això, però més ara no tens d'aquest tema, no? Jo
crec que no tenim temps.
No tenim temps, no? Ara no toca això no toca ara. De que facis parella amb un que no és del club, yeah. No? Jo sempre he estat en contra, sigui masculí o sigui...
Mixta.
O sigui mixta, no? Que ara no es fan, que abans es feien les campionats mixtes.
I tant.
Doncs és una bona parella... I el bronze va ser la que tenia Benjamí per la Bar Miró i el Pau Vicente del Poble Nou. Una altra parella que també és bastant bona.
Molt bé, i ara ja per acabar, abans d'entrar a la nostra tertúlia, doncs tenim un campionat molt important que es celebrarà a finals de... Quan és? A finals de febrer i que ja estem preparant una mica la sortida, que és el torneig estatal.
De Valladolid.
Que tenim 12 classificats.
12 classificats, un torneig que hi haurà també 42 taules en el pavelló del Pisuerga, on jugava l'equip del Fòrum Filatèlic de Valladolid de bàsquet.
Molt bé, doncs bé, en aquesta ja hem fet una repassada de les lligues, ja hem fet una repassada dels campionats i dels torneigos, i ara passem doncs a presentar la nostra tertúlia. Molt bé, com us dèiem al resum, avui a la tertúlia parlarem de material de tenis taula, que sovint no es parla, doncs, en els programes de...
Molt poc, molt poc.
Ni de ràdio, ni
que és molt important.
Ni res, no?
El toc de la pilota, el toc de la pala i el toc de la taula.
I per conversar amb el nostre convidat avui, que no es podia desplaçar fins als nostres estudis avui per temes de feina, doncs en Josep Cucurella i jo mateix vam anar a entrevistar-ho ahir, doncs, a la seva botiga. I bé, això que vam gravar és el que ens va explicar doncs, el Valentí Iglesias. Ara ho veureu.
Bona tarda, Romà. Bona tarda, amics de Tenis Taula. Avui, en el nostre programa, parlem de Tenis Taula. Tenim un convidat nou. Tots sabeu que durant les tres temporades que portem amb Antena, aquesta és la tercera, hem intentat difondre una miqueta tots els aspectes del món del tenis taula. Hem parlat amb jugadors, hem parlat amb entrenadors, hem parlat amb àrbitres, patrocinadors, en fi, una miqueta tot el que es relaciona amb el món de l'esport en general i en concret amb el nostre esport del tenis taula. Avui tocarem un tema que no l'havíem tocat fins ara encara, que és el món dels materials, bé siguin personals, com poden ser pales, poden ser gomes, també el món de les raquetes, que justament aquesta temporada doncs, hi ha hagut una evolució amb el tipus de pilotes, hem passat del cel·luloide a el que és el PVC, amb les dificultats que això comporta, una miqueta el tindre'ns d'adaptar aquestes noves, diríem, tecnologia. I com dic, avui ens acompanya l'Ignasi Iglesias, Valentí Iglesias, disculpeu, que és gerent, director comercial de 100% Pimpom, empresa dedicada online, una empresa online dedicada justament al subministre de tot aquest tipus de material. Bona tarda, Valentí. Disculpa perquè t'he rebatejat amb el nom d'Ignasi.
Bona tarda, Josep. Què tal?
Què tal?
Molt bé, doncs mira, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Realment és una novetat que et preguntin i et vulguin fer públic tot el tema del material, però bueno, jo estic aquí per ajudar tant com pugui.
Bé, a més pròpiament de vendre material, d'intentar vendre material, també assessores una miqueta els jugadors, sobretot als seus inicis, doncs el tipus de goma que més els hi convé, el tipus de joc que tenen.
Evidentment és una part molt important, per no dir la més important, perquè normalment el jugador novell no entén de material, fins i tot et diria que no sap que una pala consisteix en una fusta i dues gomes, hi ha gent que es pensa que ja ve tot muntat, i per tant part de la meva feina és aconsellar que compri el que més s'adequa al seu nivell. Molts et venen amb la idea de gastar-se un dineral per una pala i jo sóc el primer en dir-los que això no els cal, ja hi arribaran a aquest nivell d'aquí 3 anys, però de moment, per començar, no fa falta molta sofisticació, només fa falta ganes i una mica de temps i ja està.
Clar, perquè suposo que normalment ens fixem doncs, amb els que ja en saben una miqueta, que porten un tipus de goma determinat, un tipus de fusta determinada, i diuen, carai, si aquest és tan bo jugant amb aquesta pala, si jo em compro aquesta pala i aquestes gomes i em compro i em gasto uns diners determinats, també seré molt bo i sabré jugar molt bé.
Totalment. És l'error més comú, també és la política que molt intel·ligentment juguen les marques. Veiem aquest jugador amb aquest material i qualsevol jugador, sigui novell o sigui ja més experimentat, vol jugar amb allò perquè creu que amb allò guanyarà. És un error. A part, estem parlant de materials molt cars, que tot i ser el tenis taula, tenen material molt car. Per tant, és l'error principal. La feina meva és dir o guiar en aquests jugadors per dir, escolta'm, no et convé això, no gastis aquests diners amb aquest material perquè no li trobaràs el rendiment que li toca.
Comença per una cosa més assequible i més barata i ves progressant.
Correcte.
Junt amb el teu joc vas progressant amb el teu material.
Escolta'm, aquí suposo que et trobes de tot. Jugadors que et venen recomanats el tipus de material pels entrenadors, que són una part important quan són novells, o altres que doncs s'aventuren a... Escolta'm, jo no compto amb ningú del club i agafo i vaig a veure què em compro.
Sí, normalment els que et venen recomanats ja per l'entrenador, a vegades, inclús el que faig és jo posar-me en contacte amb l'entrenador per dir, escolta, m'ha trucat aquest jugador teu que em demana això, però no ho veig clar, i així amb una conversa a tres bandes sempre normalment l'encertem. Després hi ha l'altra part que truca el que no en sap però es pensa que en sap molt. I diu, jo vull això. I clar, quan comences a... Clar, jo quan em pregunten... tinc dues opcions, o vendre i dir gràcies, o, ostres, per què ho vols, això? I quan comences a indagar i t'adones que aquest senyor no competeix, que juga un cop a la setmana amb els seus fills a casa i poc més, clar, després quan t'adones que dius, escolta'm, senyor, és que això no... Dic, això no és per a vostè, dic, perquè provarà aquesta pala i els dos dies la deixarà perquè veurà que no li entra una pilota a la taula. O sigui, em trobo molts dos casos extrems. O sigui, realment m'he trobat amb casos molt extrems.
L'avantatge que tens tu en aquest sentit és que tu, a part, diríem, de distribuïdor de material esportiu, ets jugador, amb la qual saps bé de què parles, saps com es comença, com es tira endavant, com es progressa, i saps els límits que tenim cadascú. Per tant, a l'hora d'assessorar, això és un gran avantatge. No és només una qüestió comercial de dir, mira, si li col·loco aquest tipus de goma em guanyo una mica més que si li col·loco a l'altre.
Soc jugador i he comès aquests errors.
Clar.
Per tant, sé de què parlo, perquè jo, sobretot en els inicis, he jugat amb material que no em convenia, fixant-me en aquells jugadors tops, o sigui que... i amb els anys aprens que dius, a veure, el teu nivell és un altre i tu t'has d'adaptar. I suposo que a base d'equivocant-te em vas aprenent.
Sí.
Per tant, parlo amb quan em poso, intento posar-me amb la seva pell.
Perquè és evident que, a part de, diríem, de l'aspecte tècnic del joc de cada jugador, també el material s'ha d'adequar a la seva preparació o al seu físic, diríem, jugadors més ràpids, jugadors més lents, jugadors que són més defensius.
Evidentment, però inclús un mateix jugador varia el material en funció, sobretot m'he trobat molt amb l'edat. Jugadors veterans que quan eren joves eren molt ràpids i ara, evidentment, l'edat pesa i no arriben i han d'adaptar el seu joc. Amb això m'hi trobo molt. O jugadors que havien jugat fa molts anys i ara hi han tornat amb la conseqüència del canvi del tamany de pilota, del material de la pilota. Clar, es troben, ostres, és que jo jugava amb aquesta pala que em anava molt bé i ara no funciona, perquè evidentment tot evoluciona i ara ens hem d'adaptar ja no només al nostre nivell tècnic o físic, sinó al nivell del material que ens estan imposant des de la federació.
Clar.
O sigui que és tot un procés que no és fàcil.
Parlant d'aquests materials que els últims anys han canviat, un molt important, que justament és aquesta temporada, és pilotes. S'ha notat molt el canvi del tipus de pilota, de cel·luloide al PVC, plàstic?
S'ha notat molt. S'està notant i jo penso que encara ho seguirem notant. Perquè va ser un canvi molt sobtat de la Federació Internacional, que va voler canviar la pilota d'un dia per l'altre. Ens hem trobat que els fabricants no han estat preparats per aquest canvi. Per tant, cada fabricant ha fet una pilota diferent. Aquesta pilota està evolucionant, però és que ens trobem que no hi ha pilotes de color groc, per exemple, com hi era abans. Pilotes d'entrenament n'hi ha poques i de poca qualitat. Fins al punt de que inclús aquí al nostre país ens trobem que encara no és obligatori jugar amb pilota de plàstic. Per tant, és una cosa que encara és molt... jo no m'atreviria a tirar-m'hi de cap, per dir-ho d'una manera, perquè encara és molt volàtil tot.
Una de les queixes que diuen els jugadors, sobretot els jugadors així una mica ja a top, d'elit, és la irregularitat de les pilotes, que la trajectòria no sempre és noble, diríem, fa algun estrany.
Correcte, és causa d'això, o sigui, la pressa sempre és una mala consellera, i com dic, l'any passat que es van treure aquestes pilotes oficialment, no es van aprovar fins al mes d'abril, la qual cosa vol dir que de l'abril fins al setembre, que començaven les competicions, els fabricants van haver de fabricar pilotes per tot el món. Per tant, jo, des del meu punt de vista, les van fabricar amb tanta pressa que eren pilotes que no tenien qualitat. A hores d'ara, sí que està demostrat que la mateixa pilota cada X temps va millorant i veus que són millors. És de lògica. Ells estan cada cop perfeccionant més aquesta pilota. Però encara totes les pilotes són molt diferents i em sembla que encara trigarem un temps a veure pilotes de 5 o 6 marques diferents que diguis són iguals, com passava abans amb el cel·luloide, que tu jugaves amb la marca que juguessis, més o menys era el mateix. Ara jugues amb 5 pilotes diferents i són 5 bots diferents, 5 velocitats diferents, i crec que encara trigarem un any o dos anys a trobar una uniformitat amb totes les pilotes.
I un altre aspecte referent a les pilotes és la diferència de preu. Realment, el preu d'una pilota antiga de cel·luloide de les pilotes actuals, per clubs que en gastem moltes, vull dir, ha sigut un cop bastant, bastant dur per l'economia migrada dels clubs.
També és una cosa real, no sé la causa, o sigui, jo oficialment a mi em van dir que la causa del canvi de pilota era perquè el cel·luloide era un material altament inflamable i per tant hi havia molts problemes, això és real perquè m'hi havia trobat, hi havia molts problemes per portar pilotes des de la Xina o Japó, que són els grans fabricants, cap aquí era molt complicat i per això van canviar el plàstic. La causa de l'encariment no el sé. Jo sé que, per exemple, les pilotes d'entrenament són molt, molt, molt cares comparat a el que hi havia fins ara. Parlem del doble. Les de competició diria que no tant, però les d'entrenament sí, cosa que tampoc entenc, perquè a més, un club realment el que gasta són pilotes d'entrenament i no de competició. Per cada 10 d'entrenament en gastarà una de competició. Per tant, jo crec que l'esforç hauria d'estar a fer una pilota d'entrenament amb qualitat i a un preu assequible.
Assumible pels clubs.
A més, el factor preu, també ens diuen, els que les utilitzen, doncs que es trenquen més. Vull dir, si sumes les dues coses, al final el volum de pilotes que consumeixes...
Jo penso que el tema de trencar-se és els fabricants paguen la novetada. Senzillament crec que és això. Jo estic segur que amb el temps, no sé quant temps, la veritat, un any, no ho sé, dos anys, les pilotes seran tan fiables i tan regulars com eren les antigues. Jo crec que és qüestió de temps. Però la pressa els ha obligat a fer això, cosa que és una cosa que no entenc. Jo no he entès mai la decisió de la ITTF de fer un canvi tan brusc quan es podia haver avisat i un any vista donar temps als fabricants a desenvolupar una pilota com Déu mana. Però jo crec que estem pagant la novetada.
Molt bé, doncs un cop hem parlat de pilotes, parlem una miqueta de la teva empresa, l'empresa que tu dirigeixes, 100% Pim-Pom, que tal com hem dit, es dedica la teva empresa al subministre del material. Quines marques representes tu aquí a Espanya?
A veure...
O Catalunya?
Nosaltres vam començar ara, anem pel tercer any. Realment vam començar des de zero, per tant hem tingut un creixement constant, estem contents. Després, sobretot, estem molt contents amb les marques que portem. La marca principal que nosaltres toquem és Nitaku, és una marca japonesa, és la segona multinacional més gran del món del tenis taula, i curiosament aquí a Europa no s'havien ficat mai fons, com aquell, a agafar el mercat europeu. Jo els vaig proposar, em van dir que sí, i realment jo estic content perquè és la marca que a mi més m'ajuda a promocionar-ho i és la meva principal marca. A part d'aquestes, doncs hi ha l'Alemanya Jola, que és una altra multinacional molt important. Després, de Xina porto Tudla i Kokutaku, que també són marques molt conegudes allà. I després m'agrada també tocar marques petitetes que són molt específiques. Hi ha els de Spindler d'Alemanya, els d'Air Material Specialist també d'Alemanya, que m'agraden perquè són gent molt artesanal, i quan parles amb ells parles realment amb el propietari i veus que ho viu, com ho podria viure jo. I és una relació una mica... És emocionant, per dir manera, saps? És allò que dius, t'apassiona, i a mi m'agrada portar coses diferents, sí,
perquè hi ha una mica...
Clar, hi ha marques molt estandarditzades que les porta tothom i has de tocar alguna cosa, però bueno, intento defugir-ne, com aquell que diu, no? A mi m'agrada intentar ser diferent, efectiu, evidentment que funcioni, si no funciona ja no ens serveix.
No, home, és una garantia que una de les principals marques que representes, que portes, sigui la segona multinacional mundial al món de l'esport, no? L'esport del tenis taula. Realment l'interès que tenen aquestes marques, sobretot aquestes multinacionals, tal com diem Nitaku, per exemple, estan realment interessades en introduir-se al mercat tan reduït com és el nostre, com és el català espanyol?
Realment és és una limitació, o sigui, és un problema, per dir-ho, és una dificultat afegida, perquè quan depèn que, o sigui, no podem comprar a Catalunya ni a Espanya, ja no parlem ni de Japó ni de Xina, evidentment, però de les grans potències europees, que són Alemanya i França. Allà es mouen molts diners i mou molta gent. I això es fa valer a l'hora de tu demanar un recolzament específic. Pots demanar un recolzament a Mitaco o qualsevol altra marca, però clar, no els hi pots demanar el mateix que els hi demanarà un club d'Alemanya, perquè la resposta seva podria ser, a veure, Espanya, què és el tenis taula? I realment, si ens fem aquesta pregunta nosaltres, Espanya, què és el tenis taula? Quin és el primer jugador que trobarem estatal en el rànquing mundial? Tret del Juanito, que ja té l'edat que té, que és d'origen xinès, però que espanyols, catalans, Carlos Machado, ja amb una edat, evidentment, ja batarà gairebé, el Marc Duran, que és el referent en aquest moment, però clar, estem parlant que rondaran 80, el 100 del món, i fora d'ell,
jo, amb noies podríem noies parlar de la Sara,
la Sara, la Gàlia,
la Gàlia.
Però vull dir, jo penso que s'estan fent les coses bé, estan sortint nens joves que tenim aquí al CAR ara i arrel de Catalunya, estem parlant de nens de 10 a 15 o 16 anys que són molt bons, però encara ens falta, ens falten 10 anys per començar a treure el cap a nivell europeu, penso jo.
I a més, jo crec que a més de números, diríem, us, per dir us, diríem, primers, potser també és la quantitat. La quantitat que tenim de jugadors, jo em sembla que és poca. Vull dir, sempre es diu que la qualitat surt de la quantitat, no?
El número de llicències,
sí,
no?
Sí, pensa, estic d'acord amb tu, però no estic d'acord amb tu. Estic d'acord amb tu amb el tema llicències. No estic d'acord amb tu perquè estic segur que si tenim 25.000 llicències, en tenim 75.000 que no estan llicenciats i juguen.
Bé, una miqueta, un dels problemes potser, o d'uns dels inconvenients que ens trobem amb el món del tenis taula, potser és justament aquest, que hi ha moltíssima gent que ha jugat, inclús que juga, però que en canvi no competeix.
Correcte.
Que ho fa com a lleure, com a esport, per passar l'estona.
I a casa, que si senzillament aquesta persona no competís, que és molt, molt respectable, però es dirigís a un club...
Ara, aquí està.
En aquest club li canviaria la vida.
Ah, i tant.
Perquè no és el mateix veure un club amb una sala amb 4 persones, amb 2 taules, que una sala amb 10 taules i amb 40 persones cada dia de la setmana, encara que n'hi haguin 30 que no competeixin. Però el fet d'aglutinar-los i ajuntar-los... seria una cosa que dius, ostres, a tenir en compte futurs practicants o futures llicències, no? Que jo penso que inclús seria una motivació perquè les federacions s'hi llancessin d'una manera més evident. Ostres, és que aquí hi ha un potencial increïble, el que passa com que només veiem els federats, només veiem el que juguen, ens limitem aquí, però estic segur que hi ha el doble i el triple de practicants que no estan, que no estan federats,
segur. Tornant al món del material, a més del material propi, diríem pales, pilotes propi, em refereixo individual, també hauríem de parlar del món de les taules, tanques, en fi, equipacions, que també ho treballes, també toques aquest
també,
món.
També és el tema més restringit en aquest sentit, no? Per cada taula que vens, vendràs 1.000 gomes. Estem parlant que les taules duren molts anys, si es conserven bé, són molt més cares, les tanques, el mateix, i és potser dels pocs productes, per dir-ho d'una manera maldita, que no han evolucionat. Una taula ha estat una taula, i el material de la taula sempre ha estat el mateix, i el mil·limetratge de la taula, segons la Federació Internacional, ha de ser el mateix per competir. És una cosa que no evoluciona amb el temps. Els colors, hi ha aquí els colors més... d'abans eren totes verdes, ara s'estira més el blau, però vull dir, és una cosa que no varia, però també ho toquem evidentment des de les Nitaco, des de Jola, no hi ha cap taula que es fabriqui aquí, totes venen fabricades des d'Alemanya, des de Xina, Japó, que són els principals fabricants mundials.
I el tipus de... tot i que no ha evolucionat massa els materials, avui en dia Quins materials es fan servir per a la superfície de la taula?
Solen ser aglomerats.
Aglomerats.
Solen ser aglomerats, que després donen unes capes a sobre d'una pintura especial per donar-hi el bot regular, però és que també m'he trobat que cada marca, mentre conservin uns paràmetres de colors establerts dins de la federació, cadascú ho pinta d'una manera que, el tipus de pintura que vol, per dir-ho d'una manera. Hi ha taules que són més rugoses, hi ha que són molt fines, vull dir, també hi ha un marge que penso que és molt, molt ampli com per moure's, no?
També. Tema, diríem, tanques, estem parlant de lo mateix, perquè
exactament
és una cosa molt, molt bàsica, diríem, una estructura metàl·lica amb una funda de per sobre.
Sí, sí, és molt... A veure, la funció de la tanca, ja ho diu, és evitar que les pilotes marxin, delimitar un espai i ja està. Oficialment només poden ser verdes o blaves. També hi ha una normativa que et delimita com han de ser la publicitat que pot portar, tenir unes mides, ha de ser un color especial, no pots pintar una tanca de multicolors, però i després, evidentment, que hi ha, és a lliure elecció el material. Això és, no té importància. Hi ha qui fan les tanques de metàl·liques amb les lones de plàstic, ara n'han sortit unes de noves que venen amb alumini i la lona és de polièster. Aquí cadascú inventa i intenta fer el millor possible, no? Però vull dir, la funcionalitat sempre és la mateixa.
Sí, i exacte, la funcionalitat de la tanca, vull dir, està molt, molt determinada simplement per marcar un espai de joc i poca cosa més. No ho podem considerar potser com un material pròpiament de competició.
Correcte, perquè...
Hi ha unes normatives, això sí, però...
Jo he subministrat tanques a federacions d'altres esports. Inclús veiem els campionats del món de tenis taula que les tanques són de fusta o de cartró fusta, vull dir que no són ni les tanques que coneixem amb lones, vull dir, per tant, mentre tinguis un sistema per delimitar l'espai de joc, fes-ho com vulguis, com mentre mantinguis els colors i les alçades que són mínimes o màximes, pots fer-ho de qualsevol manera.
A 100% ping-pong també toqueu el tema calçat, el tema vulgarment dit bamba.
Ah, bambes. Evidentment, com a
també
tots...
és un món molt, molt especial.
Com a tots els esports, les marques dedicades només al tenis taula doncs volen cobrir tot el ventall. Per exemple, es diguin Itaco, es diguin la que vulguis, clar, cobreixen des de les... Ells, la seva missió és que tu et puguis vestir de cap a peus.
Exacte.
I ja està. Per tant, bambes, mitjons i, si vols, hasta cordons de recanvi te'ls fotran, que dius, no saps per què serveixen, però bueno, és igual. Jo entenc que és la seva funció i ho has de respectar. Però sí que tots els fabricants ja fan bambes amb la sola especial aquesta que és més blanquinosa perquè no taqui els parquets, perquè molts partits de tenis taules juguen en pavellons i, clar, amb soles negres a vegades taquen el parquet, per tant, totes compleixen unes normatives mínimes, però evidentment totes les marques ja intenten cobrir les bambes, la bossa, el xandall, la tovallola, etc, etc, etc.
Sí, sí, que et vesteixen de cap a peus amb la marca que tries.
I a més amb l'última moda.
Clar, perquè canvis cada any.
Clar.
I el pit a la samarreta, que es vegi l'anagrama...
Important.
També, dies enrere, veu, a través en col·laboració amb la Federació Catalana, veu organitzar un torneig de tenis taula d'unes característiques una mica diferents, per dir-ho d'alguna manera, o especials. Parla'ns una miqueta.
Correcte. Més, aquí també podríem conèixer com el hardbat. O sigui, es juga amb unes pales especials que no porten cap mena de goma, porten un recobriment que és com un paper de vidre, no dona cap mena d'efecte. La normativa per jugar amb això és molt similar al tenis taula clàssic, pot variar una mica la puntuació, però la gran diferència sobretot és la manera de jugar. Aquí no hi ha cap, aquí no valen els efectes ni els serveis entallats, perquè no existeix. És una modalitat diferent que agrada precisament perquè és diferent. I ho vam organitzar ja fa 3 anys que s'organitza, té acceptació, la gent li agrada i penso que són coses diferents que a mi m'agrada fer-les. Ara estic plantejant per de cara, si puc, aquest estiu, organitzar un torneig amb d'una altra modalitat, que és tenis taula amb pilotes de 44 mil·límetres, més grans. Molta gent ho desconeix, però això neix al Japó, ja fa molts anys, i el Japó és un esport, et diria que quasi bé tan important com el tenis taula clàssic. Allà s'hi juguen competicions, i hi ha material específic per aquest tipus de joc, és molt semblant, o sigui, les pilotes són més grans, la taula és la mateixa, la xarxa és 2 centímetres més gran, les pales també són especials, les gomes són especials, vull dir, és un altre món a part que penso que com a cosa diferent també pot tenir cabuda.
Aquí diríem, aquí a Catalunya, tenim experiència ja, s'han organitzat?
Jo no ho he vist mai,
no.
I per això em fa gràcia de fer-ho, perquè és una cosa que ja fa temps que ho tinc posat al cap, que penso que pot ser divertit, o sigui, l'única intenció és aquesta, penso que pot ser divertit, i si pot ser divertit, penso que val la pena.
Val la pena, doncs aviam si entre vosaltres i el club tirem endavant alguna idea d'aquestes?
Sí, home, i tant, segur que sí. Escolta'm, ja que hem d'anar acabant, ens pot donar alguna primícia d'alguna novetat que hi hagi en quant a material que diguis? Escolta'm, mira, ara no ha sortit, però l'any que ve està a punt d'arribar no sé què.
A veure,
que es pugui dir, eh?
A nivell de revolucionari jo no tinc coneixement. Jo el que sé, evidentment les fàbriques van traient gomes noves, van traient coses noves, però allà on tenen una lluita molt important és amb les pilotes. Amb les pilotes hi ha una lluita molt important. En aquest cas, Nitaku, que ja fa més de 100 anys que està reconeguda com la millor pilota del món...
Has dit que Nitaku fa 100 anys que està fent pilotes de bim-bom?
Sí. Fa més de 100 anys que existeix. I sempre ha estat la marca que en teoria ha fet la millor pilota. És una cosa que els preocupa, i ara han tret les pilotes de PVC, però sé que, per exemple, amb el problema que tothom té amb la pilota d'entrenament, ells també el tenen, i ara sé que ara a principis d'any treuen una pilota nova d'entrenament. Ho sé perquè m'ho van dir ara fa els campionats del món de fa un mes a Portugal, i que és una pilota fabricada a Japó. Normalment, fins ara, totes les pilotes d'entrenament són fabricades a Xina. En aquest cas, t'asseguren una qualitat extra. És una primícia, sí, perquè no està publicada enlloc, no hi ha catàlegs, ni està anunciada, a mi m'ho van dir, i estem esperant que ens arribin a veure si realment la qualitat val la pena el preu que ens fan pagar.
Home, suposo que el prestigi de la pròpia marca...
Ho exigeix,
i suposo que quan ho treguin al mercat hi haurà un mínim de garantia ja d'un bon funcionament. Bé, Valentí, doncs ha sigut un plaer conversar aquesta estoneta amb tu. Realment nosaltres com a club d'alguna manera ja en som una mica clients, esperem poder continuar endavant, i res més.
Molt
gràcies per la teva assistència.
Perfecte, ha estat un plaer i estaré encantat de tornar els dies que vosaltres requeriu.
Molt bé.
Vinga,
bona tarda.
Bona tarda. Gràcies.
Agenda.
Bé, i per acabar avui, doncs, Ramon, quins partits tenim doncs aquest cap de setmana que siguin molt interessants per estar al cas del que passa?
Home, primer hem de dir que cada 2x3 es fa el torneig de promeses per individuals i per equip, i aquesta setmana també hi haurà promeses per equips femenins, que jugarà la Judit Gutiérrez i la Marta Peñarando, i l'equip masculí format per Ángel i el Víctor Llorenç.
I on juguen? On juguen?
A Badalona. Uh-huh. I llavors el que passarà doncs a partir del dissabte tot el dia a Balaguer, que el primer partit se jugarà a l'autoescola Tatxer Pol Ripollet, jugarà contra el Caix Santiago de Saragossa. A la primera volta el Ripollet va guanyar per 6-0. A les 4 de la tarda l'autoescola Tatxer Pol Ripollet s'enfrontarà contra el Balaguer. A la primera ronda van guanyar per 4-2 el Ripollet. I l'últim partit, el decisiu, serà a les 7 de la tarda del mateix dissabte. L'autoescola Tatxer Pol Ripollet jugarà contra el Club Tele Taula Ganxet Reus, que són els que els dos que ens disputem a la primera i a segona plaça que doni opció a la fase d'ascens.
I escolta'm, aquest partit, després d'aquesta fase, ja tindrem una mica clar doncs, com es presenta la cosa, no? Perquè recordem que les dues últimes fases de la Lliga les disputem a Ripollet.
Seria el 5 de març i el 2 d'abril.
Uh-huh. I bé, doncs aleshores com després d'aquesta fase tu que penses que es pot quedar definida la cosa o encara haurem d'esperar?
No, jo crec que aquest dissabte se sabrà qui és el campió i el subcampió.
Segur?
I sé que falten 4 partits per jugar, eh?
Bueno, et sembles un pitoniso, no?
Poques vegades m'equivoco amb el tenis taula, eh?
Molt bé.
Poques vegades.
A Ripollet Ràdio parlem de tenis taula.
Bé, amics del tenis taula, fins aquí el parlem del tenis taula d'avui. En Ramon Argenter, en Josep Cucurella i el que us parla, us agraïm la vostra atenció i esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Una edició que ha estat possible una vegada més gràcies al comandament tècnic d'en Jordi Puy. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa el proper diumenge i descarregar-lo sempre que vulgueu a ripolletradio.cat. Així mateix, podeu seguir les activitats del Club Tenis Taula Ripollet, donar-nos la vostra opinió, demanar-nos informació, fer-nos suggeriments, doncs a través del Facebook i Twitter del nostre club, CTT Ripollet, al correu cttripollet@gmail.com, al nostre telèfon 676-362-885 o també personalment a la nostra seu a la sala de tenis taula del Poliesportiu Municipal de Ripollet tots els dies des de les 6 a les 8 de la tarda. Des de les zones de Ripollet Ràdio al 91.3 de l'FM i en nom del Club Tenis Taula Ripollet, us desitgem que acabeu de passar molt bé aquest començament d'any i us esperem al següent programa, que serà el proper 16 de febrer.